Més enllà del nas, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del nas d'aquest mes de febrer, un programa de la taula d'entitats de Balaguer i acció comunitària dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el segon dijous de cada mes. Dins l'apartat d'entitat del mes, avui hem convidat a Mans Unides de Balaguer i com a representants han vingut a parlar-ne el Ramon Cortés, membre de l'entitat, i el senyor Miguel Ángel Rodríguez, missioner de Mans Unides a Camerún. Dins l'apartat d'infoentitats, avui l'entitat convidada és Balaguer, capital de la Sardana 2022, i ha vingut com a representant l'Anna Maria Mitjans, membre de la Junta d'aquesta entitat. I també hem convidat a Reintegra per presentar-los l'obra de teatre social Simi Luki. I han vingut a parlar-ne la Sandra Escolà, que és psicòloga de l'entitat. Bon dia, Sandra.
Bon dia.
També ha vingut el Rafael Molina, com tots coneixem, el director de Crisi Perpètua, companyia teatral i autor d'aquesta obra. Bon dia, Rafael.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Mamadou Càmara, que és actor de l'obra i també educador social del Centre Vendedal.
Correcte.
Centre de Menors Vendedal. També tenim amb nosaltres el nostre col·laborador. Bon dia, Miquel.
Bon dia, què tal?
I acabarem el programa aquí, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, parlem tot seguit amb el Ramon Cortés, que és membre de Mans Unides i col·laborador a la taula d'entitats de Balaguer. Ramon, aquest mes heu volgut venir aquí a la ràdio, al programa Més enllà del nas, doncs per parlar doncs d'aquestes activitats solidàries que feu al mes de febrer, que és el vostre mes, on recolliu doncs, tot de fons econòmics, no?, per poder tirar endavant el projecte Mans Unides d'aquest any. Explica'ns una miqueta quines activitats feu.
Perfecte. Ramon? Nosaltres al mes de febrer fem l'esmorzar solidari, que en diem, que es tracta de que els col·legis participen els alumnes amb una petita despesa de dos euros per cap i tenen un entrepà i una xocolatina. Uh-huh. Amb això nosaltres, en part amb això, i després amb la campanya del teatre que fem el dia 19, recollim uns cèntims i els destinem a uns projectes determinats. Aquest cas, aquest any, és l'empoderament de dones, joves i infants, 18 pobles tribals a Dakola, a la Índia. L'empoderament és pràcticament lo bàsic, diguéssim, quasi de Mans Unides. Mans Unides és per ensenyar. Ensenyar perquè després se puguen autoabastir o autoser suficients, que és el que més falta. A tot arreu, l'ensenyament, evidentment, si no estem formats no som ningú, no? I pràcticament quasi tots els projectes lo denominador comú, diguéssim, és ensenya, empoderar.
Però què vol dir empoderar? És a dir, per exemple, van destinats a fer una escola, van destinats
a formar. No vol dir que algun projecte pues, també hi ha hagut la construcció d'escoles, però en aquest cas no, és formar amb una gent que està en una zona més aviat marginal i pues, és per donar-los, diguéssim, sortida, diguéssim, a veure si se'ls pot donar sortida.
Molt bé, i l'altre acte que teniu, a més dels esmorzars a les escoles, teniu un acte que jo sé que està previst aquesta setmana, no?, per la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve fem també una obra de teatre, una obra de teatre que ens ho fa com cada any la Sucrera de Menàrguens. Sempre són obres així, diguéssim, una mica...
Divertides,
diguéssim, per passar l'estona. I també, pues, llavors, fem també, entre la recaptació d'una cosa i l'altra, pues, formem part de, el que hem dit abans, de pagar aquest projecte, o part d'un projecte, perquè no és ben bé sempre que sigui el projecte.
Que això serà el dia 19.
19.
Dia 19, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Balaguer, no?
Perfecte, sí.
Amb el preu de l'entrada...
12 euros.
I s'ha de comprar taquilla o es pot comprar mitjançant internet? És que no ho sé això.
No, o a la taquilla o al Manhattan o al Sant Agustí.
Molt bé.
Val, doncs, bueno, animem a la gent a que comprin les entrades perquè és per una causa solidària i per aquest projecte de Mans Unides d'aquest any, empoderament de dones, joves i infants a 8 pobles tribals de Kola, a la Índia. També avui, com a convidat, Ramon, ens heu portat al Miquel Àngel Pérez Sánchez, que és missioner. Aprofitant doncs, que la seva estada aquí a Balaguer, no?, que ha vingut de visita, doncs,
sí, sí.
Doncs us volíem entrevistar aquí al nostre programa, que com ja saps és un programa de les entitats de Balaguer, no?, que cada mes venen entitats diferents i en aquest cas doncs, al febrer sempre volem acollir Mans Unides, no?, que és el seu mes i per sí, això sí. Te volíem fer l'entrevista. Sí. Doncs, Miquel, no sé si ens han preparat unes quantes preguntes.
No, no, jo l'únic que li volia fer és, aquests, diguem-ne, aquestes campanyes estan supervisades per missioners?
Sí. Mans Unides treballa amb missions catòliques. Uh-huh. Jo, quan estava al Camerún, vam fer una residència d'estudiants i un control bastant rigorós. Uh-huh. Tant d'abans, un projecte ben presentat, les obres, molt important, vigilar les obres, acabar les obres i després que funcioni. No tingut... Jo, com a Mans Unides, és de les entitats de les ONGs a nivell mundial que té més prestigi i que ajuda més a les tasques de solidaritat.
Molt bé. A mi sempre m'ha ballat una pregunta. Missioner, per què? Digue'm-ne, no sé, en quins fonaments, per exemple, us baseu la vostra vocació?
Suposo que en dues coses. Una, que la vida és molt bonica. Un té una vida, la vida l'has d'aprofitar, no, viure no és només existir, no? Has d'aprofitar la vida. I aquest desig de viure, d'aventura, de conèixer, d'aprofitar aquesta existència els anys que durin. I d'altra, descobrir que en el món hi ha molta gent que pateix. Que està, llavors jo des de molt petit m'impactava molt el tercer món, no? Nosaltres, tot i que érem els pobres del primer món, érem del primer món. Llavors jo sempre veia el tercer món, no? Uh-huh. I aquelles ciutats, aquella gent, i pensava, ostres, ells no tenen la sort que et vinguin nosaltres. Llavors, com diem, la vida que jo tinc tan maca, doncs no la puc quedar per mi. I per què no uns anys compartim?
Bueno, molt bé. I aquí, per exemple, aquí al Bisbat d'Urgell, el Bisbat d'Urgell en tenim, de missioners?
Bueno, aquí la culpa no és del Bisbat d'Urgell, sinó del Bisbe d'Urgell. Ah, era el meu formador al seminari, jo soc de Barcelona, era el meu formador al seminari, uh-huh. I va voler anar a visitar uns missioners. Jo, a l'època del seminarista, que ell era el nostre formador i el rector del seminari, ell va fomentar molt les missions. Vam anar a Xile, i ell, que li agrada moure's, doncs van fer un viatge al Camerún a conèixer els missioners i em va demanar que l'acompanyés una mica de portamaletes, no? I vaig acompanyar i vaig descobrir una realitat totalment que ni imaginava que existia això. O sigui, Xile, vaig anar un mes, és el tercer món, vol dir que, bueno, però Camerún, Txad, era de coses que no... Jo no sabia que existia això.
Però vau estar, per exemple, ara parlo de Camerún, i vau estar molt temps, o a les missions, a veure, a les missions esteu molt de temps...
Bueno, sí, això ha anat canviant molt. Mm-hmm. O sigui, el missioner clàssic és el que se va a vida, se'n va als 30 anys i es mor allà. Jo he vist això. Ara els missioners són més mòbils. Jo, per exemple, vaig estar residint fixos 6 anys. I després vam fundar una ONG per la situació d'allà i cada any torno per el tema de col·laborar amb ells i aquest tema de supervisar, que és molt important. O sigui, la presència ajuda molt. Llavors fixo vaig estar 6 anys i després cada any torno.
Cada any torna, però això vol dir que us troben a faltar, no? O s'enyoren, no? Perquè jo entenc, perquè vosaltres porteu una miqueteta el que és una supervisió, segons m'heu comentat.
Sí.
Però llavors, clar, tampoc us hi quedeu tot el temps allà, sinó que hi aneu tornant per supervisar, o si més no hi queda alguna persona allí per fer...
Bueno, en el meu cas, tenim, la nostra feina és... Estem en una zona del llac Txad, que és l'extrem de l'extrem nord, és com si aquí anem al Pallars Jussà, l'últim poble, o el Pallars Sobirà a principis del segle passat. És un lloc, és l'extrem del Camerún. I nosaltres, la nostra tasca és, d'una banda, mantenir unes escoles obertes i, d'altra, ajudar els capellans que permeten que les escoles estiguin obertes. Llavors, això ens demana... Això ho porten tot ells, la nostra alegria és que tots són cameronesos, però per un tema de violència jihadista que es va ficar en aquella zona, els recursos han caigut molt. Nosaltres ja no hauríem de ser-hi com a ajuda, perquè es poden espavilar perfectament, però pel tema de la violència i del conflicte, l'economia ha caigut molt, i llavors les escoles, si nosaltres no ajudéssim, es tancarien. Llavors va ser la nostra ajuda és perquè que les escoles estiguin obertes.
Heu parlat de violència. Heu estat mai en perill? Pregunto, eh?
Bueno.
Bueno, això, com que parlo...
On està el cos, està el perill, no?
Sí.
Perill, no, nosaltres no juguem la vida, ni tampoc, no, sobretot perquè seria dolent per ells. Sí que és veritat que aquests darrers anys, quan anem a la zona, anem amb escolta, anem amb els militars, no es deixen anar sols. Uh-huh. Pel tema dels segrestos, han segrestat alguns europeus, llavors que són diners per la guerrilla, per la secta, més que guerrilla. Llavors això ens obliga a portar escolta, això és veritat. Però perill, clar, perill a tot arreu, no? Però, bueno, diguem-ne, no ens posem en perill, no. Ells sí, els professors, els capellans, la gent que està a les escoles obertes, allà s'han mostrat una valentia Penseu que us sonarà una mica que van segrestar 200 noies a Nigèria farà 10 anys. Llavors és aquella zona. Llavors, les sectes aquestes no volen les escoles. Llavors les escoles i les missions es van convertir en objectius. I per això la gent que treballa i col·labora allà, sí. Raó de més, perquè des d'aquí col·laborem, estiguem amb ells i fem tot el que sigui perquè ells puguin fer la seva feina. Perquè la feina la fan ells.
La vostra missió val la pena?
Jo crec que sí. Jo quan vaig marxar d'allà, jo era professor, jo m'ocupava, jo soc capellà, llavors el cap de setmana feia de capellà, feia de missioner, que és una feina bueno, totalment apassionant, però durant la setmana jo m'ocupava d'una escola professional. O sigui, jo era una petita escola, era el responsable d'aquella escola, i jo directament a més era el professor d'electricitat i energia solar. Llavors jo, els anys que vaig estar, es van formar uns quants joves. I jo pensava, si demà tanquem l'escola, valgut la pena. I la meva gran alegria com a persona humana és aquells joves que ara són homes i dones, ells treballen, es guanyen la vida, alimenten els seus fills, i per mi és la gran alegria més gran de la meva vida és que vaig ajudar aquelles persones en un moment de la seva vida a rebre una formació que s'ha servit per a ells continuar pues, desenvolupant-se la vida.
Això em porta a fer-vos amb una altra pregunta que diu així. Diu com són les comunitats dels pares missioners? Com s'organitza la vida interior i la vida exterior?
Bueno, nosaltres vivim allà, que nosaltres vivim a una zona extrema, no? Perquè la nostra missió estava feta amb contenidors de camió. Contenidors posats així, que eren un forn, allò, la calor és espantosa. Uh-huh. I nosaltres vivíem una comunitat de famílies de professors i capellans. Era una mena de comuna hippie, per dir-ho així. Però amb ordre. Però bé. I llavors les comunitats, aquesta concretament, perquè doncs, vivíem amb famílies, jo vivia amb nens, amb gent, allà, o sigui, era una casa molt gran, m'entens? Que vaig entendre que volia tenir nens, perquè quan anava a descansar vinc algun nen a picar a la porta que m'avorreixo o que no saps fer els deures. Vaig entendre què vol dir ser pare. Uh-huh. I després les comunitats cristianes d'allà són comunitats, és una zona majoritàriament musulmana, amb una convivència excel·lent que no s'ha trencat mai, molts matrimonis mixtes, molts, o sigui, els grups de joves, de gent, tots són barrejats. I les comunitats cristianes acostumen a ser, d'una banda, els pescadors immigrants, txadians, camerunesos, i després funcionaris, policies, militars, professors. I les comunitats cristianes són variades, molt mòbils, la gent va canviant molt, i molt alegres. Hi ha una celebració, és alegria. Una missa pot durar 2 hores, perquè ho canten tot, i ho canten ballant. O sigui, allà és... Si no, no es fa... Les comunitats són vives.
Jo entenc que vos aneu molt a l'Àfrica, no?
I que, sí, sí, vaig.
Què és l'Àfrica per vos, per exemple?
L'Àfrica és un misteri, en el bon sentit de la paraula. Perquè tota la vida, des de petits, hem vist els parcs nacionals d'Àfrica, girafes, això ho hem vist sempre, no? Però la part humana, només surten els massars, aquests vestits curiosos, però tot és molt folclòric. Àfrica coneixem la part folclòrica, no? Però la part humana és brutal. És la lluita per la vida primària, l'aixecar-te, el lluitar, la humanitat desbocada. Aquí els europeus es vestim molt, ens tapem molt, tenim la casa amb pany i clau, el cotxe tancat. Allà la vida encara és molt com els pobles aquí abans. Tot portes obertes, tothom al carrer. Llavors la humanitat es palpa més fàcilment allà que aquí perquè és més... Més sincer, és més...
Jo que ho he viscut també ho trobo a faltar, eh? Vull dir que sóc, ja tinc una certa edat i quan anàvem al poble, allà al carrer, tots parlant del que passava, allà sentats a la cadira i anant explicant, jo també ho trobo a faltar.
Sí, jo a l'Àfrica vaig entendre que vol dir una infància feliç. Vaig entendre, vull dir que el poble era feliç, perquè era lliure, i anàvem a Gassés al Gantana, o anàvem al riu a banyar-nos, doncs és el que fan allà.
Ah, molt bé, molt bé. Canviaríeu alguna cosa de la societat d'avui en dia? Bueno, jo crec que tornaria enrere amb això, amb el que us he dit abans. Però no sé si dius, mira, escolta, això també estaria...
Bueno, aquí hauríem de ser... M'hauria de canviar jo, no? Jo a l'Àfrica vaig descobrir que la vida és alegria, que la vida és lluita, que la vida és no buscar ser feliç, sinó fer el que toca i llavors la felicitat et visita a tu. Que la vida és tendresa, que la vida és vital. Allà hi ha molta canalla, molta gent... Que la vida és el dolor. Aquí amaguem la mort, amaguem els malalts. Allà, per desgràcia, van mort molts nens, molts joves. I llavors la vida, el cicle de la vida i de la mort és superràpid, és super... La vida és nits estrellades amb calor, és sentir els ocells, és sentir els animals frèstecs a la nit, que dius, bon dia, tornem a la missió, que aquí se menjarà un xacal. Vull dir que és maca, la vida ja és densa. Els que s'agrada la fotografia... Àfrica és el millor lloc del món per fer fotos. Els vestits de les dones, les postes de sol... Jo estava al Sahel, que és aquesta zona on s'acaba el Sàhara i comença la sabana. Vol dir que durant molts anys, durant molts mesos és la Sàhara i alguns mesos és quan plou i és brutal els canvis de vegetació. Ja plou i passa el que era sec, surt la vida, no? O sigui, la vitalitat de la vida allà la palpes, la toques. Llavors jo canviaria això. O sigui, és totes les... O sigui, aquí hi vaig anar a un centre comercial, ostres, vaig fugir, no? Perquè com pot ser que passa una tarda a un lloc que música, tot són botigues, bars i tot artificial, tot ciment, no? Això crec que ho canviarà. Més naturalesa, jo crec.
Bueno, m'heu fet ganes d'anar ja, a mi sí. També. Eh? Jo després de l'explicació que heu estat fent del dibuix, sí, vaja, sí. Te'l vas imaginant, el vas pintant tu mateix, sí. Jo penso que et dona ganes, eh?
I tant, Anna, que bueno, dona ganes.
Ja haurem de mirar d'anar-hi a fer-li una entrevista allà baix. Sí, estaria bé. Fer una entrevista allà al mig de tota la gent.
I tant.
No sé, una pregunta probablement que no té molt a veure amb això, però ja quasi bé acabaríem, perquè entenc que em sembla que ens passem ja, sí. Com veieu la realitat, diguem-ne, catalana, la societat, la política, l'Església? Perquè vos, com que viatgeu i toqueu diferents estats, diferents formes, com ho veieu això?
Home, aquí ja estic vivint un moment històric molt important, té un cert canvi, és veritat. És veritat que viatjar et fa descobrir altres llocs. Aquí som molt provincians, no? Tot arreu és provincià, no? Quan surts, veus... És veritat que sortir de fora tens una visió diferent del país i del lloc. Jo crec que Catalunya té un greu problema important, i és que hem deixat de banda l'espiritual. Catalunya, que ha sigut un lloc espiritualment molt potent, aquí tenim Sant Crist, Montserrat, l'Abat Oliva, Ramon Llull, hem tirat això per la borda, i llavors l'espiritual a Catalunya no té presència. Llavors és un país irònic, tothom és tothom, la burleta... La política sembla que és, a veure, aquí té més punyals grans. Llavors hem perdut una mica. Jo crec que a l'Àfrica vas descobrir que l'espiritual és el goig de viure, la lluita, i malgrat les dificultats, llavors la dimensió espiritual, jo crec que Catalunya, que l'ha tingut molt important, la Sagrada Família, l'edifici més important de Catalunya, és una església. No aprofitem gaire. L'espiritual sembla que no compta. Els cantants, els músics, ningú parla d'aquest tema. Llavors tot s'ha tornat una mica mediocre, una mica gris. Jo que trobo, un país que té una potencialitat brutal, tenim el Mediterrani, tenim el Pirineu,
tenim
Balaguer,
tenim tot a tocar,
pla i muntanya. Tenim Santa Coloma de Gramenet, que és una població brutal, que tenim 150 nacionalitats allà ficades, molta gent. Llavors, a part espiritual, trobo que ens falta, de veritat, crec que ens falta molt.
Sí, estem en una societat deshumanitzada.
Sí, jo crec que va junt. L'espiritual i l'humà, de fet, és el mateix. Pot ser cristià, pot ser musulmà, pot ser budista, pot ser... No és tant com enfoques el tema de dimensió espiritual, però no, la vida no és només un bon plat a taula, que s'ha de tenir, i aquí tenim una cuina fantàstica. No és només que jo estigui a gust, sinó que hi ha un misteri que t'agermana. Jo la imatge més bèstia d'Àfrica, que és brutal, que és la típica dona amb un nen nadó als peus venent un tros de peix a les 9 de la nit. I aquella dona està tot el dia allà perquè el seu fill mengi, no? La càrrega humana que té això, aquella dona allà aguantant allà... Ostres, és que és... I clar, aquella dona té fe, és espiritual, perquè si no... Llavors, allà, l'espiritual, dic que pot ser de diverses... L'espiritual no és només una, hi ha diverses espiritualitats... Dona una consistència a la vida i una força que aquí ens falta. Jo crec que hauríem de recuperar això.
I tant. No ho sé, llàstima que no tenim més temps, sí. Perquè estaríem parlant amb vostè moltes hores, perquè és superinteressant i a més estem molt agraïts, no, de poder tenir una persona que ens pugui explicar tot això avui aquí. És un plaer.
Però per mi està amb vosaltres també.
Nosaltres, que som un programa de ràdio local, no? Que aquí sempre venim gent, pues, que som d'aquí, de Balaguer. No?
I que el temps és or, també, la ràdio, perquè a vegades...
I que el temps és or. I realment que, bueno, que ens vingui a visitar una persona que no és de Balaguer, I que ens pogués obrir el món d'aquesta manera, doncs és d'agrair. No sé, Miquel, si li vols comentar alguna cosa més.
No, només recordar que, bueno, tornem a recordar que Mans Unides, pues, bueno, fa aquests esmorzars solidaris i que la setmana que ve, diumenge, pues, si voleu participar en aquesta campanya contra la fam, en aquest projecte que es diu Empoderem les dones joves i infants en 8 pobles trivials de Cola, pues, seria bo que tots hi participéssim i que tots anéssim al teatre, perquè sabem, si més no, on aniran a parar aquests diners i que estaran ben repartits i ben utilitzats.
I tant, doncs moltes gràcies, Ramon, per haver vingut avui aquí al Més Enllà del Nas, i el Miquel Àngel, que et vagi molt bé i que puguis continuar durant molt de temps treballant per la humanitat. I que vagi molt bé la campanya contra la fam del 10 de febrer, durant aquest mes. Espero que hagi anat molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Molt bé.
Ara comencem la segona part del programa i ho fem parlant amb la Anna Maria Mitjans, membre de l'associació Balaguer Capital de la Sardana. Avui representes aquesta associació, Anna, i has vingut a l'apartat Infantilitats per explicar-nos què són els castanyets i quan se faran.
Bueno, el proper dissabte 4 de març, al Teatre Municipal, a les 6 de la tarda, i amb entrada lliure, es fa aquest espectacle que es diu Castanets BCN. Uh-huh. Ells tenen un espectacle que es diu Dark Castanets perquè són unes castanyoles especials.
Castanyoles.
Són castanyoles especials. Estan fetes amb un metall, que es diu metallum, i després tenen tot de leds al voltant, amb la qual la part de l'espectacle es fa a mitja llum. Uh-huh. I llavors és molt espectacular. Val? Llavors fan tot tipus de música, de fons, i llavors ho toquen amb castanyoles. Llavors, a més, amb aquesta oportunitat de l'Associació de la Capital de la Sardana, ja fa com més d'un any que se li va encarregar a la Mar Bezana, que és la directora, que ens composés tres sardanes a motius de la capitalitat. El que passa que havia de ser el desembre i ho hem tingut que ajornar fins ara, però bueno.
Tinc un dubte. Composar o acompanyar?
No.
Han composat tres sardanes.
Ella ha composat tres sardanes.
Hi haurà la música de fons i llavors faran a les castanyoles amb la música de fons en tres sardanes.
Estrenaran aquí el dissabte vinent.
Sembla que això és mundial, és una estrena d'aquelles mundials.
Per això em motiva la capitalitat, sí.
Ah, molt bé, molt bé.
Per això vaig encarregar-los ja fa un any escacs. Sí, vull dir que...
Molt bé. Recorda el dia, l'hora, el lloc?
Sí, dissabte 4 de març a les 18 hores al Teatre Municipal de Balaguer. D'acord? I és a dir, que la Mar Bezana, part de compositora i de directora d'aquest grup, és una dona que és professora de castanyoles, que té online deixebles a tot el món, inclusiu al Japó, vull dir que està molt reconeguda i, bueno, que se li ha donat la importància que té.
Sí, sí, acabo de veure fa una estona un vídeo que, déu-n'hi-do, toca el Vivaldi amb castanyoles, tu.
Ostres!
Jo el Vivaldi sempre l'havia sentit en piano, el piano i tota l'orquestra, però renoi, el Vivaldi amb castanyoles m'ha deixat bocabadat,
Ella fa part, és membre del Consell Internacional de la Dansa CIT de la UNESCO. Vull dir que se li han donat molts premis i, bueno, val la pena que els balaguerins i tots els de la comarca que puguin acudeixin al teatre.
Uh-huh. L'entrada és lliure?
És completament lliure, sí.
Molt bé. Bueno, és un bon punt i final perquè ja acabem aquest diumenge, no, perdó, el diumenge que ve ja s'acaba la capitalitat. I encara farem el resol que quedarà, que és el dia 5, doncs farem aquesta...
Així mateix, 4, aquesta, dia 4.
Perdó, el dia 4 de març tindrem aquest espectacle totalment diferent i, com dius tu, jo crec que és una estrena mundial, això, tocar sardanes amb castanyoles, no sé si ho he vist mai.
Jo l'hi vaig veure amb ell en un vídeo i va ser el que em va inspirar per quan ja vam anunciar la capitalitat de la sardana, doncs d'encomanar-li en seguida.
Vale. Molt bé.
Molt bé.
Bé, doncs, aconsellem a tothom que hi vagi, entrada gratuïta, i que serà, doncs, bueno, per donar punt i final amb aquesta capitalitat del 2022.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Per rebre.
Anna.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Tot seguit presentem el projecte Embarcats, de l'entitat Reintegra. Aquest projecte va ser guanyador del concurs de suggeriments solidaris 2022 que organitza la taula d'entitats de Balaguer. I parlem primer amb Sandra Escolà, que és psicòloga de l'entitat Reintegra. Sandra, explica'ns en què consisteix aquest projecte, per què us vau embarcar en presentar-lo al concurs de suggeriments solidaris.
Bé, doncs, Embarcats una mica el que volia era representar una oportunitat, no?, de poder respondre a persones que trobem que ens venen a l'entitat, no?, acudeixen a nosaltres per a que puguem oferir-los informacions o oportunitats de feina, i el fet de que es trobin en una situació una mica desemparada, no?, a nivell de legal, ja que no tenen documentació administrativa, fa que nosaltres, doncs, no hi puguem respondre. Així, doncs, vam pensar que seria adreçar-nos a aquest grup de persones, doncs, bueno, seria important, i també una forma d'apropar-nos més a aquestes persones. Així, doncs, vam pensar que, bueno, Embarcats complia dos objectius, no? Per una banda, poder sensibilitzar i apropar mirades i explicar una realitat doncs dura, no? Com és el procés migratori i tot el que comporta també quan arriben a territoris com el nostre. I per altra banda, també doncs recaptar fons que ens permetessin oferir recursos formatius a aquestes persones, no? Que el fet de que hagin d'estar doncs tres anys, no? Com diu la nostra llei d'estrangeria, han d'estar tres anys vivint aquí i durant aquest temps doncs tenen pocs o cap recurs en el que vincular-se.
Uh-huh. I aquest projecte Embarcats té una vinculació amb Similuki.
Llavors vam pensar idees. El teatre social ens va semblar una molt bona idea d'aconseguir aquest doble objectiu, perquè sí que ens permetia aturar-nos en un moment, en un espai, i reflexionar sobre aquesta realitat, explicar-la, i per altra banda doncs també recaptar fons per a poder oferir aquests recursos formatius. Per això doncs Similuki, com veureu, doncs té una entrada inversa. No hem volgut al finalment doncs posar un preu, perquè sí que el que pensem, bueno, que el que recapti benvingut sigui, i contra més recapti doncs millor, no? Però no hem d'arribar a un punt. Quan nosaltres vam plantejar fer teatre social, clar, en el moment que ens vau dir que era entitat, no, projecte guanyador, doncs ens va entrar una mica de mal de panxa, perquè com reintegrar no té cap antecedent, no? En aquest espai. I així va ser quan vam contactar amb Crisi Perpètua i amb el seu director, Rafael Molina. Aquí va ser la primera persona que li vam explicar, i la veritat és que de seguida doncs es va posar fil a l'agulla, no? a escriure, i això ens va facilitar que nosaltres continuéssim il·lusionant-nos, no? Amb aquest projecte. Uh-huh. A més, és veritat que també la Carme Brusau, no? La Metu, també ha participat dirigint, i també això ens ha donat aire. I a més, no, els sis actors i actrius que també doncs des del principi es van mostrar molt recíprocs, molt il·lusionats, i la veritat és que estem contentíssims, perquè fa 6-7 mesos, no, que hi estem treballant. Uh-huh. I s'ha fet com una petita família, no ens coneixíem gairebé uns amb els altres, i veure aquesta il·lusió i aquesta esperança, no, que no, i aquestes ganes d'explicar i ganes de tirar endavant, doncs bueno, fa que vulguem continuar, no, amb la lluita.
Pregunta típica i tòpica. Vau tindre que fer un càsting per o no? I els mateixos que van, o sigui, vau dir, vosaltres heu de sortir.
La veritat, no, teatre, no vam fer un públic. Vam contactar amb 6 persones que estan vinculades a la nostra entitat d'alguna o altra, no? Per exemple, doncs alguns han participat en programes nostres ara recentment o des de fa anys, que estan vinculats a l'entitat. Altres estem treballant junts, no? Com amb el Mamadou, que també està com a professional a Balaguer i també s'hi ha vinculat des d'aquesta perspectiva. I la veritat que és que, com que tots van dir que sí, no va caldre...
Uh-huh. Ja està, ja has contestat. Uh-huh. Ja l'has contestat. Sí, sí. Però és aquella pregunta, no?, que quan un fa teatre, el primer que fa és: ei, que has anat amb algun càsting tan elegit. Uh-huh. Quantes fases has passat? Va, està bé.
Uh-huh. Sí, sí. Sandra, si ens vols dir més o menys, no, una mica també per retre homenatge a la gent que han participat, si ens vols dir com es diuen, qui són...
Uh-huh. El Rafael Lametu, no? Membres de Crisi Perpètua, i anomeno els 6 actors i actrius, si us sembla, no? Avui tenim el Mamadou Càmara, el Khalid Suleiman, la Fanta Davo, l'Isaac Fionagi, el Mohamed Sawane i la Maltami. Són els 6 actors i actrius que podreu veure el dia 24 de febrer a les 9 de la nit, doncs explicant coses molt, molt interessants.
Bé, avui us hem convidat al programa perquè en feu difusió, perquè n'expliqueu, no? Perquè ja es comença a visibilitzar des d'abans de fer l'obra, ja comencem a visibilitzar la finalitat, no?, que té de sensibilització aquesta obra. Però sé que esteu també ja quasi col·lapsats amb les entrades, oi?
Sí, sí. Un ocellet m'ha dit que a la millor feu 2 representacions. Pot ser... No sé, jo a mi m'ho...
De fet, ens hem quedat també molt sorpresos amb la rebuda que està tenint, no?, des de Ciutadans de Balaguer, no?, perquè en una setmana s'han copat tot el seient, no tenim ja entrades disponibles pel passe de les 9, i això ha fet que, bueno, obriguem un passe abans a les 7, però sí que no l'estem...
No l'esteu promocionant.
Promocionant, perquè estem, doncs, quadrant amb persones que ja sabien, s'estan apuntant de forma més directa. Però estem a tope.
Jo em sembla que és un tema que encara que sembli que no, a la població importa, no? Perquè és un tema que està allí, no? El tema que voleu tractar amb aquesta obra social, és un tema que està allí, que la gent, no sé...
Sí, segurament és veritat, Anna, que això a vegades ens dona la sensació, i a mi també últimament, no, de dir, no anirem a explicar res nou, res que ningú sàpigui, no? Uh-huh. Però sí que, doncs, aturar-nos a reflexionar i fer-ho visible i, uh-huh, i atendre-ho, no?, com cal.
Uh-huh. Sandra, si em permets, anem a parlar també, doncs, amb l'autor i amb un actor, també, de l'obra, perquè ens expliqueu... Rafael, vols que comencem per tu, pel Mamadou? Cada un... Hi ha preguntes que són molt similars, no? Que és que us ha impulsat, no? Mamadou, què t'ha impulsat a participar, no? A fer d'actor amb aquesta obra?
Bueno, pues amb la il·lusió que m'ho va presentar la Sandra, que va ser encara més fàcil, però pel fet de que també estic treballant amb aquests joves i ens expliquen la seva història del camí i tot, i que és bastant dura, uh-huh, i que... també ho tinc de prop, no?, de familiars que també han patit aquest camí, amics i no sé, i mostrar a la gent una realitat que ja està vivint i per la gent que vol conèixer, que no coneix, que és l'objectiu que em van presentar la Sandra, doncs va ser l'incentiu per poder fer aquesta obra i poder mostrar a la gent, pues, que... els joves que venen cap aquí que no ho fan per divertir-se, sinó que estan en busca d'una nova oportunitat.
Uh-huh. Uh-huh. T'has sentit identificat en el teu personatge? No pot ser, sí, a través de la teva situació, però o sigui, sí que...
Sí, identificat perquè ho visc al centre, ho visc a, bueno, a familiars que ho han patit, ho han fet aquest camí, i és per això que em sento identificat i faig l'obra amb molt amor. I
creus que és molt necessari, també.
I és molt necessari, sí.
Uh-huh. Igual tenim algun actor que pot pujar molt amunt, després de tot això. O sigui que l'hem d'anar a veure. I jo ja dic tots aquells representants que vinguin, també, però a la millor... qui sap, uh-huh, igual ho veiem al teatre.
Bons són.
Mira, això, si ho diu el director, ja, sí, escolta, ja hi ha molt de guanyat, ja.
Modestament, però són molt bons.
Rafael, explica'ns a tu què t'ha impulsat a participar, a part de portar el teatre a la sang.
Sí, sí, a banda, és que el tema, diríem que m'agrada, el tema del teatre social, saps que a la crisi sempre han fet teatre social, i llavors la problemàtica aquesta era realment interessant i forta. Llavors, quan m'ho van proposar, jo, de fet, no sabia el que sap tothom que mira la tele, no? Però, bueno, em vaig preocupar una mica i vaig no investigar, perquè tampoc no he investigat, però sí que vaig mirar una mica la situació i tal, i me va semblar realment vergonyós. I llavors, bueno, dic, pues, si puc col·laborar jo també a dir alguna cosa, doncs ho faré. I per això va ser que m'hi vaig posar, i llavors, bueno, pues, va ser molt ben rebut, i ja està. I llavors, clar, el que passa és que, pues, si és una obra que té que durar, anem a dir, 3/4, tampoc no podia fer jo un tractat sobre l'esclavisme i la situació de l'Àfrica negra i lo que tal, clar, i és una cosa que algú podrà dir que és molt pamfletària i que és poc profunda, evidentment ho és, clar, no podíem entrar a més història, no? A banda que també el text, amb els actors, que saps que són actors absolutament amateurs, tampoc no te pots posar allà a fer un monòleg de 3 pàgines per a ningú, vull dir que té que ser una cosa àgil i fàcil de fer, clar, i això també s'ha de tenir en compte.
Jo crec que tothom ho té en compte i tothom ho entén, que el més important no és la professionalitat en aquest cas, sinó l'experiència de vida, no?
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Entenc que has pogut escriure sobre el tema que volies dins d'aquesta obra. Home, si t'has documentat, entenc que ho podies fer.
Sí, sí, però no com jo volia, perquè ja t'ho diré, que jo volia fer una obra, diríem, que políticament compromesa i políticament, vull dir, apretar una mica, no? I llavors ho vam haver d'anar desmuntant perquè, bueno, algú també va dir, home, d'això pot ser que no en parlem una mica, també, clar, és a dir, o ho expliques tot o no pots només donar un titular de premsa i avant, no? I això també s'entén, no? I llavors volia dir un parell de temes que no van ser ben rebuts perquè, home, calia matisar més, i llavors, clar, per a matisar més havies d'escriure mitja hora més, no? I llavors, bueno, doncs, els hem evitat i ja està.
Bueno, també entenc que aquesta obra l'has escrit, però que ho ha anat matitzant amb els actors i amb l'altra persona de la direcció, per tal d'acoplar-la, amb els actors d'aquests amateurs que teníem.
Claro, això és evident que s'havia de fer i s'ha fet. Vull dir que si algú, per exemple, tenia problemes per a aquesta frase, jo no sé què significa, no la puc dir bé, pues te la canvio. En comptes de dir, no sé què, diguis, ja vindré demà, punt, i ja està.
Exacte.
No,
bé, amb la Sandra ja ho hem parlat, sí, no? Que ho fet, ha sigut una mica de co-creació, també,
claro,
i adaptació.
Sí, segur.
Bé, com que no tenim massa més temps i tampoc cal fer un spoiler, només dir que Similuki vol dir...
Això, aquesta és la pregunta...
Sense cridar.
És que el meu anglès és d'aquests de poble.
No, perdona, però això és...
És Wolof,
sí,
és...
Sí, és Fula.
Una de les protagonistes, bueno...
Sí,
que el seu idioma és el Fula, i primer sí. L'obra es deia Sense cridar.
La meva intenció era que, sobretot el primer sketch... el fes la mare, que surt una mare que parla amb el seu fill, pues que allò ho fes en fulà, no? Uh-huh. I després traduïu. Però resulta que el fill no sap fulà. El fill parla... No sé, que tampoc, perquè això... Jo em vaig quedar sorprès absolutament de que al Camerún, per exemple, hi ha 200 llengües. Uh-huh. 200 llengües, eh? I només hi ha dues oficials. Francès i anglès. No sé si li sona a algú. Però, bueno, però les 200 llengües del Camerún se les han posat al clatell. I això me sembla injust absolutament. Però, clar, per a parlar d'això, però hauríem de fer un manifest lingüístic que no podíem. I tot això, bueno, m'agradarà que la gent, això ho diem aquí, eh? Uh-huh. I m'agradarà que el públic, la gent, s'interessi per aquestes coses, que llegeixi i que aprengui. Exacte. I que en sàpiguen, que és la intenció.
Jo crec que és un primer tast i no se sap el que pot deparar encetar aquest meló,
sí,
no?
Sí,
encetar
sí,
aquest
sí.
Meló.
Però sí que el Rafael és veritat i corroboro que s'ha documentat molt. I, bueno,
i s'ha deixat inspirar,
s'ha deixat
també
inspirar, perquè ha parlat amb membres de l'Associació Africana,
sí,
i,
sí,
i ha contrastat, sí, no, per arribar a explicar realitat, no?
Que és exacte, que jo crec que és important això, veure en un primer moment que aquesta obra és
la
pura realitat.
La intenció seria que el públic en general, a la vista del que direm aquí, digui que ara vaig a informar-me bé sobre aquest tema, no? I que s'informen.
I tant. L'experiència ha sigut bonica per tots.
Molt bonica, la veritat.
Espero que ho sigui pels espectadors, no? Per la gent que vinguin, i animem, doncs, que si no hi ha prou cadires, doncs que la gent demani que es torni a fer aquesta obra.
Si convé, la farem al teatre, que acaben.
Exacte, que es torni a fer al Teatre Municipal.
Molt bé.
I com diem la gent del teatre, molta merda.
Molta merda. Bé, recordem ràpidament, 24 de febrer, en principi a les 9 de la nit a la Sala Mercantil de Balaguer.
Sí.
Si hi ha noves notícies també anirem informant, la població. Perfecte.
Molt bé.
Bé, des de la taula d'entitats hem arrencat motors també per aquest 2023 i estem començant a preparar totes les activitats. Des del concurs de suggeriments solidaris, on va guanyar l'any passat el projecte Embarcats, de l'Associació Reintegra, doncs els nous projectes que vagin sortint aquest any. També el dinar comunitari, la Fira d'Entitats 2023 i altres noves iniciatives que encara no podem explicar, però que ja us anirem donant informació. Ara, per tancar aquest apartat Infoentitats, us recordarem a totes les entitats que vulguin participar a la taula, ens reunim cada primer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda a la Sala Pallavacara. I ja comencem a planificar el 2023, per tant, és un bon moment per començar a venir. Ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit. Ara arribem pràcticament al final del programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos, com a cada programa, us llegirem la frase final. Quina és la frase, Miquel?
Mira, ja que parlem del teatre, avui he agafat una frase d'Arthur Ashe Miller, que va ser un dramaturg i guionista nord-americà i una figura controvertida al teatre nord-americà del segle XX. I diu així: el teatre no pot desaparèixer, perquè és l'únic art on la humanitat s'enfronta a si mateixa.
Molt bé, Miquel.
Ara sí, ens acomiadem i ho farem escoltant la cançó, una molt representativa del que estem parlant avui, i és del cantant Manu Chao. Sabeu quina és? Clandestino. Només us llegiré una estrofa i ho veureu. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice l'autoritat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas el proper mes de març.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Més enllà del nas, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.